els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
La proteïna.
Tijolada, sí, Eulàlia, el ventall. Vine, les dues aquí. És que... No pots. Sí, es deu en directe, perquè ara, clar, jo ja conec el que passa moltes vegades. Jo sóc tremenda, puc dir-ho així, perquè començo aquestes converses amb els nostres col·laboradors i diu, però estem en directe. Sí, Eulàlia. Mira, no, que et deia el ventall...
Jo no puc passar sense ell.
És que i aquestes temperatures, Déu meu. Bueno,
molta
escolta,
calor i la que ens ve, eh?
És que per això, el que ens ve. Mira, ara en parlàvem amb el Pere Juventí i Balcells, parlarem amb l'Àlia Vidal de la gana en el nostre espai de nutrició i alimentació, i cada vegada que ho dic, cada vegada em ve més gana, no? Perquè encara cada vegada hi penso més, Jarque.
És que a més aquesta hora, Mercè, què vols?
És mala hora.
Mala hora. A més, per exemple, nosaltres estàvem pensant de què podríem parlar de proteïna. I clar, a veure, fa uns dies doncs, vam saber que Ferran Adrià reobria el Bulli, reconvertit això sí en museu, i clar, ja se'ns va obrir la gana. També ens costa poc. Per això avui parlarem precisament d'aquestes papallones, que també comentàvem a primera hora, que se'ns desperta, papallones o dinosaures, deia l'Olga Vallejo, que se'ns desperten a l'estómac doncs, quan arriba, per exemple, l'hora de dinar. Ara, per exemple, a vols de les dues, ja les papallones comencen a moure les ales.
Ai, Déu meu. Eulàlia Vidal, llicenciada en farmàcia, màster en nutrició i qualitat dels aliments, doctora per la Universitat de les Illes Balears, professora de la Facultat de Ciències de Salut, Blanquerna Universitat Ramon Llull. Ara sí, què tal? Com estàs, Eulàlia?
Molt bé. Amb molta gana, també.
A veure, és que tu ja tens gana? Jo ara m'he notat.
Així, molt aviat. Jo dos quarts de dues ja he de dinar.
I dines a dos quarts de dues? Sempre.
Ho intento. Sí, ho intento. Sí. Bueno, a veure, això de la gana és una cosa molt curiosa perquè la gent et diu, no, és que jo he de menjar perquè tinc gana. Clar, la paraula gana què vol dir? Una cosa és que jo necessiti menjar i l'altra és que jo vulgui menjar o que estigui acostumada a menjar aquella hora, no? Llavors, la gana és algo que nosaltres... ho podem controlar, però és una cosa fisiològica. La gana, nosaltres
tenim... Es pot controlar, la gana?
No, a veure, controlar... Jo crec que es poden fer moltes coses quan un té gana. I aquí també hi ha molts factors emocionals que probablement ja en parlarem. Però hi ha una cosa que està molt clara i perquè la gent que ens escolta doncs, també es tranquil·litzi. La gana és algo que està controlat pel nostre cervell. Al nostre cervell hi ha una petita zona que es diu hipotàlam i que allà dintre hi ha dos botonets. I quan es toca el botonet de la gana, doncs evidentment tenim gana. I quan es toca el botonet del no tenim gana, doncs no tenim gana. I aquests dos botonets depenen de moltes coses. És a dir, depenen de realment com estan els nostres nivells o les nostres reserves, que quan estan molt baixes doncs, avisen de has de menjar. Depenen d'hàbits, no? És a dir, una persona, estarem d'acord, que ha dinat, ha sopat bé, ha esmorzat, ha fet bons àpats... I a les 11, el tros de xocolata. Estarem d'acord que això no és una necessitat, és com un capritxi, no? Però, al final, aquest botonet també el toquem. Nosaltres, hi ha molts factors que fan tocar aquests botonets de tinc gana o no, però nosaltres, fisiològicament parlant, tenim un sistema molt perfecte, però molt complex, que regula aquesta gana. El que passa que l'hem barrejat amb l'hàbit. A vegades diem, no, és que però jo tinc gana. Igual no necessites menjar, però t'has acostumat a aquella hora a picar alguna cosa. I això és el que a vegades es barreja una mica. Però nosaltres, si ens escoltéssim, doncs nosaltres sabem quan hem de tenir gana i quan no, i tant.
Clar, però és difícil a vegades saber si és un caprici, com deies tu, o realment tenim la necessitat,
exacte,
no? Per això també et volíem preguntar per què, és a dir, més enllà no, d'aquesta necessitat més fisiològica, per què tenim gana? Tenim gana només quan el cos doncs, ens ho demana, ho necessita, per dir-ho així, o també per apagar alguns nervis o algun
sí.
mal de cap?
A veure, la veritat és que nosaltres tenim gana perquè el cos ens ho demana, no? És a dir, evidentment, gràcies a aquest sistema, doncs nosaltres... tenim moments en què hi ha gana. Però, independentment d'això, hi ha una part emocional. Hi ha una part emocional i una part de... Dir una paraula que no és molt agraïda, no? Però és de vici. És a dir, si el nostre cos l'acostumem a que a les 12 del migdia jo paro un moment per fer doncs, un cafè amb llet, o fer un tros d'entrepà, o fer una fruita, o fer un iogurt, igual he esmorzat molt bé, i a vegades jo ho he comprovat, esmorzo poquet, a les 12 menjo alguna cosa. Però jo he arribat a esmorzar molt, i a les 12 necessito.
A mi també em passa.
Perquè he agafat aquest hàbit, i a les 12 ja hi ha com un rellotge, no?
Per tant, és qüestió d'hàbits.
Sí, exacte. És a dir, no només és necessitat, que són hàbits que tu vas adquirint, i que, evidentment, doncs, quan els tens... Però això no vol dir que sigui necessitat i sigui correcte. I això sempre ho poso en un exemple que potser no és molt agradable i la gent que ens escolti, els fumadors, ens diran ara aquesta què diu, però estem d'acord que fumar no és una necessitat. És a dir, el fumar el nostre organisme no el necessita, el tabac el nostre organisme no el necessita. I la pregunta és, per què els que fumen no, doncs tenen aquesta necessitat? Doncs perquè han adquirit un vici, i un vici que va... també unit a una altra cosa, que és un plaer. És a dir, hi ha un resultat en aquest vici. És a dir, jo no només fumo perquè ara, mira, posaré una cigarreta, sinó perquè després hi ha una resposta. Oh. Amb el menjar passa igual.
Clar, perquè també produeix plaer.
Exacte. No només hem acabat aquest vici de menjar, sinó que aquest vici el podríem, per exemple, tapar amb una pastanaga, amb un iogurt, amb una poma. Però aquí hi ha una resposta que no és la mateixa que si aquest... tinc gana o vull menjar, el tapo amb un croissant, amb una xocolata o amb un gelat.
Clar.
És a dir, no només és aquest vici que he adquirit, sinó que aquest vici em dona una resposta.
Clar, però ara hi haurà oients, i jo m'hi poso, de dir, és que no és el mateix menjar-te una pastanaga...
Clar.
Clar, que un tros de...
Exacte.
De o xocolata. Vegada,
no? Jo he dit una pastanaga, perquè vegades, moltes vegades diem, no? A mig matí, doncs sí. Una pastanaga. Però, per exemple, un entrepà petit de formatge o de pernil, també seria una bona opció, però davant d'un tros de pastís, d'una xocolata o d'un gelat, probablement, o uns snacks, triarem aquesta segona opció. Per què? Perquè amb això no només cobrim aquesta necessitat. O vici o hàbit, sinó que després, quan ens ho hem menjat, hi ha una cosa que no ens dona tant plaer com ens en dona una altra. I aquí és on tenim a buscar nosaltres el que volem és aquest plaer. I aquest plaer el trobem amb uns aliments que creen aquesta miqueta d'addicció i altres que no.
És curiós per això, perquè aquests aliments no són bons. És a dir, sí que són bons, però seria més bo, per exemple, menjar-nos una pastanaga.
Exacte.
És a dir, per què hem evolucionat cap aquí? Perquè seria molt més favorable que aquestes satisfaccions la donguessin precisament doncs, als aliments més saludables.
Exacte. Això és així perquè, a veure, els aliments tenen molts components, però hi ha una sèrie d'aliments que tenen uns components com són el sucre, que això ja hem vist que té un lligam amb tota la sensació de plaer. Per tant, és normal que ens vingui més de gust una cosa dolça que una cosa probablement salada. D'altra banda, doncs, també hi ha aliments com rics en carbohidrats que estan molt relacionats amb la producció d'una cosa que es diu serotonina. La serotonina és l'hormona de la felicitat, del plaer. Clar, quan aquests nivells pugen, et sents molt millor. Home, doncs si tu, menjant una cosa que et puja els nivells de serotonina i et trobes molt millor, ho tornes a repetir, et torna a passar el mateix, home, la tercera vegada, evidentment, tiraràs més per una cosa dolça que et dona plaer que una cosa que no te'n dona. I, per tant... aquí hi ha també aquesta, una miqueta aquesta relació.
Tu has demanat serotonina?
Jo he demanat.
Sí. Ara has fet menció a la serotonina?
Sí.
Aquí la tens. Dèiem aquesta serotonina, perquè és que just aquest matí... Espera, és que hi ha hagut una confusió. Avui estem, José i jo, tenim aquí un diàleg intern que ens costa una mica, però aquest matí, justament, hem parlat de la serotonina, que és una cançó dels Manel,
sí.
I són així.
Em va pujar la febre l'altre dia i van trucar uns doctors especialitzats.
És que, clar, hi ha aquests aliments que pugen aquesta serotonina, que un dia en podem parlar, De fet, jo no sé si l'any passat vam tocar aquest tema.
Em sembla que vam parlar del sucre.
Del sucre. Però això és interessant. Un dia en parlarem amb l'Eulàlia. Pregunta que ens plantegem. Mengem, per tant, molt més del que el cos necessita, Eulàlia, o no?
A veure, en principi podríem menjar molt més del que el cos necessita, però si això ho acabem cremant i ho acabem consumint no passa res, i m'explico. Jo puc tenir una activitat diària durant tota la setmana normal i, per tant, menjo el que necessito i el que em cobreix aquestes necessitats, però si un dia he de fer una gran caminata, aquell dia em menjo més, però no passa res perquè ho cremaré. És a dir, en aquest sentit, si jo el que jo menjo ho utilitzo i ho acabo cremant, no hem de patir, perquè hi haurà dies que tindrem molta més activitat i d'altres que en tindrem menys. Quan realment es veu i es demostra, no?, que estem menjant més del compte, quan pugem pes. Perquè tota aquesta energia que nosaltres mengem, nosaltres l'acabem acumulant, si realment no la fem servir, en forma de greix. I això vol dir quilos i vol dir pes. Per tant, pujaríem pes i ens en donaríem compte. Ens en donaríem compte de que estem pujant pes. Ara, també t'he de dir que a vegades em pregunten, ja, però Eulàlia, jo cada dia no conto les calories, jo cada dia no sé si menjo més o menys, o inclús hi ha dies que jo sé que he menjat més i no m'he engreixat, evidentment, perquè aquest sistema que jo et parlava que està en el nostre cervell també ens permet fer aquestes coses. Ens permet que si nosaltres ens passem una mica, ell posa en marxa un sistema que crema una mica més. I si nosaltres mengem una mica menys, també es posa en marxa un sistema que consumeix una mica menys. Per tant, aquest sistema inclús ens regula. Per tant, si un dia ens passem una mica, no té per què pujar pes. O si un dia baixem, tampoc. És quan ens passem molt per sobre o molt per sota que guanyem o perdem.
I el té tothom, aquest sistema?
Tothom.
Ve de ser-hi, això.
Això és un... Inclús té un nom, no? És l'homeostasis de la gana. És a dir, nosaltres aquests receptors que tenim aquí al cervell saben perfectament quan ens passem i quan no. Per tant, quan nosaltres ens estem passant, què fa ell? Doncs crema una mica més. Quan nosaltres anem per sota una miqueta, crema una mica menys. Però això, quan ens passem... Mira, un exemple molt clar està amb les dietes per perdre pes. Quan les dietes per perdre pes que fem són molt baixes en calories, la resposta és perdre pes, però n'hi ha una altra que és la que no ens agrada. I és que el nostre sistema l'hem no enganyat, però li hem provocat que es posi en modo estalvi, no? Perquè estalvi, que quan tornem a menjar, aquest mòdul ja no canvia. Llavors, clar, ens engreixem i hi ha aquest efecte
doblement,
rebot,
val.
Per tant, sí, nosaltres el nostre sistema ja està preparat per menjar una mica més, una mica menys, coses saludables, això ja ho
per
té.
Tant, això que ens podem passar, no? Algun
dia
si un
diumenge t'agafes, exacte, uns postres, i dius, pues faig un pastís, i tens la sensació que aquella nit dius, ostres, avui m'he passat... que no ens passarà res. El tema és la cronicitat, el tema és els mals hàbits alimentaris i que això vagi perpetuant i sigui cada dia.
S'ha parlat molt també de quina manera podem baixar o cremar aquestes calories. Hi ha moltes teories, Eulàlia, però aquí ens refiem dels bons, que sou vosaltres. N'hi ha prou, per exemple, en caminar 40 minuts. El típic que es diu sempre, en lloc de pujar les escales en ascensor, feu-ho a peu.
Clar. No, a veure, el que està molt clar és que hi ha dos tipus d'activitat i jo crec que n'hem parlat alguna vegada. Una és l'activitat, la cardiovascular, no? La de resistència, que és anar a caminar, nedar, pujar les escales, i l'altra és d'intensitat, no? Que és per realment fer massa muscular. Hem de compaginar les dues. Ara bé, en fem una, en fem l'altra, les fem les dues, el tema és que nosaltres només perdrem pes si realment eliminem massa grassa. Per tant, nosaltres quan fem una dieta hem d'intentar fer-la de manera que el que mobilitzem és el greix i no la proteïna muscular. D'acord? Això és algo que amb la balança no es veu. Tu perds pes i no saps
de què.
No, clar, si no et fan un estudi antropomètric, no? que et veuen la teva massa muscular, això no ho veus. Però per perdre pes s'ha de fer, primer de tot, de forma a poc, regular, no perdre grans quantitats de quilos a la setmana, aquestes coses que es fan, i sobretot, el més important, sigui poc o sigui molt, que aquesta pèrdua hagi vingut de la massa grassa, no de la massa muscular.
I com ho podem fer, això?
Clar.
Com se sap?
Això, doncs mira, nosaltres, jo sempre dic, el cotxe només té un dipòsit de benzina. Nosaltres, afortunadament, en tenim dos. Val? El que fem servir de primer és un dipòsit molt petitet que tenim i que es gasta de seguida. Doncs bé, hem d'intentar fer una activitat perquè aquest petit dipòsit el deixem a mínims, perquè això és el que ens farà començar a utilitzar el segon, i el segon es diu greix. I aquí començarem a cremar greix i estarem en bon camí. D'acord? El cotxe no, el cotxe només té un dipòsit i quan s'acaba el dipòsit es para. Nosaltres, afortunadament, aquest dipòsit petit s'acaba i no ens parem, continuem a costa del greix.
I quina activitat hem de fer, perdona, per cremar aquest primer dipòsit que tu deies?
És a dir, més que quin tipus d'activitat, sobretot és amb temps, perquè aquest dipòsit de reserva que tenim, d'energia, nosaltres el anem cremant, no?, a mesura que fem activitat física. Algunes ens ajudaran més que d'altres, però és un tema de temps. Per tant, moltes vegades quan anem al gimnàs i veiem aquella pantalla que ens diu Has cremat 400 quilocalories. Dius, vinga, visca, ara ja ha bocat el canto. No, perquè aquestes 400 calories probablement són del primer dipòsit. Clar, tu has d'arribar
al
segon dipòsit, que és el que tu començaràs a cremar greix i és el que t'interessa.
Clar, en aquesta lluita per perdre pes, moltes vegades sí que ens hi juga un pes, mai millor dit, important també l'estat emocional.
Clar.
Clar, perquè moltes... No? Harke, quantes vegades hem tingut aquest punt d'ansietat i notes que menges compulsivament,
sí,
no?
O se't talla la gana, perquè també hi ha gent que li provoca l'efecte contrari.
O, per exemple, quan tens la regla, que menges, tens com aquesta... Mira, a mi em passa el contrari, jo menjo menys, però que tens com aquest desequilibri, no?, pel que fa en el moment de
menjar. Bueno, això
és degut
al principi del programa comentava que el nostre cervell té aquest centre amb dos botonets. Aquests botonets els poden activar moltes coses i una de les que realment activen aquests botonets són les hormones. Llavors, què passa quan nosaltres tenim uns nivells de cortisol molt alts? Doncs que aquest cortisol activa el botó de tinc gana, tinc gana.
Mm.
Clar. O, per exemple, quan nosaltres tenim els nivells alts d'adrenalina o de serotonina, no?, o de dopamina. És a dir, hi ha hormones que activen el botó de tinc gana i n'hi ha que activen el botó d'estic ple. Doncs quan estem nerviosos, aquests nervis, si són puntuals, per exemple, de dir, ostres, m'ha passat una cosa molt dolenta avui, o mira, ara tinc un familiar que s'ha posat malalt. És a dir, quan és temporal, diguéssim, que és poqueta cosa, normalment, el que s'allibera és una neurotransmissió que es diu adrenalina, està per sobre del cortisol. Aquest sí que ens tanca la gana. Però quan aquests nervis no són per una cosa puntual, sinó és per una ansietat, per un estrès, per una cosa que es prolonga, normalment la gana no es tanca, al contrari, es menja compulsivament. És a dir, per què? Perquè el menjar ens dona plaer i probablement fa que no estiguem tan pendents d'aquest problema i estem per una altra cosa. Són dues coses diferents, perquè és veritat que hi ha gent que em diu a mi els nervis em donen per menjar i a mi els nervis em donen per... Però quan jo a vegades, i no tinc la certesa, però moltes vegades quan pregunto però aquests nervis són puntuals o són... Quan són una cosa puntual, no? Sí que es tanca l'estómac, és allò que dir, ostres, m'ha passat alguna cosa, mira, avui no tinc gana, porto 3 dies sense menjar, 4, és un problema... Però quan ja és un tema emocional de molt crònic, de que no estàs gestionant les coses bé, o estrès a la fe, això dona per menjar.
Uh-huh. I mira, ara que penso, el fumar també treu la gana, això?
Clar, sí, el fumar treu la gana, i a més, hi ha altres substàncies en el fumar que també fan que, bueno, cremes més calories, vull dir, que és tot un món, això. Uh-huh. Però sí que és veritat que quan deixes de fumar, doncs, puges un parell o tres de quilos. Moltes vegades és perquè aquest metabolisme s'ha enlentit al deixar de fumar, i l'altre és perquè tu menges per compensar una cosa que no estàs fent.
Que no estàs fent, no? Avui estem parlant amb l'Eulàlia Vidal, aquí al matí a Ràdio Estel. Estem parlant de la gana. Ella és llicenciada en farmàcia, màster en nutrició i qualitat dels aliments i professora de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Eulàlia, si parlem de gana, també ens hem de referir a aquell rum-rum que parlàvem abans amb l'Olga, que tenim a l'estómac quan s'acosta a l'hora de dinar, o sigui, ara mateix.
Sí.
D'on surt aquest soroll, no? Perquè sempre han dit, bueno, són els budells, no?, que parlen. A veure,
dona'ns l'explicació. Una miqueta seria això, Però jo us explicaré el què. Abans us he dit que, clar, el nostre cervell, bueno, és molt complexa. Llavors, el nostre sistema digestiu, que quan parlem de sistema digestiu vol dir aquelles substàncies que ja s'estan activant per poder portar a la digestió, comencen a activar-se abans de que nosaltres ens posem menjar a la boca. És a dir, només per la sensació. Jo puc veure alguna que m'agrada, puc sentir un cruix-cruix, no?, de les patates, o puc olorar un àpat, o puc pensar en un menjar, i aquesta part, que no té res a veure amb el posar-se un aliment a la boca, el nostre cervell es pensa que ja ho té a la boca, per dir-ho d'alguna manera. És a dir, ja està començant a preparar-se. La digestió quan es prepara és perquè el nostre sistema digestiu comença a emetre sucs gàstrics per poder portar la digestió. I aquests sucs gàstrics o intestinals s'alliberen gàstric a l'estómac, intestinal a l'intestí. Per tant, ja hi ha un moviment previ a que tu et posis alguna cosa a la boca. És a dir, quan tu, abans de menjar, ja tens aquella sensació, és perquè el teu cap, és a dir, tu estàs pensant en menjar. Aquest pensament de menjar, de pensar en menjar, fa que el teu sistema digestiu ja comenci a posar... Això és el que en diem nosaltres la fase cefàlica, no?, de la digestió, que és que abans de que jo em mengi alguna cosa, el meu sistema digestiu ja s'està posant en moviment. Per tant, no...
Està escalfant motors.
Ja està escalfant motors, exacte.
No? I aquesta s'alibera, que quan diem...
Exactament el mateix.
És el mateix, eh?
Exactament
el mateix. És la mateixa acció,
exactament no? El mateix.
Que notem que ens fa la boca aigua.
Sí, sí, això hi ha molts estudis, eh? Que, i tant. Hi ha el típic estudi que és amb rates, no?, de posar-li menjar a una i l'altra no, però només sentir o olorar ja saliva. Mm. Doncs això és així, vull dir que quan nosaltres ja percebem que tenim gana o pensem en menjar i allò que ens agrada, perquè clar, quan un té gana mai pensa en allò que no li agrada, no? Pensa en coses que li agraden.
Clar, doncs no pensa en la pastanaga.
Aquí emocionalment ja comencem a posar en marxa el nostre sistema digestiu. I el nostre sistema digestiu té tres parts molt diferenciades. Una és la boca, que comencem a salivar, l'altra és l'estómac, que ja s'ha vist que es comencem a alliberar sucs gàstrics, i l'altra són altres òrgans que ja comencen a emetre líquid per posar a to i per preparar-se ja per aquesta possible digestió.
I què passa quan tenim molta gana també on comença a fer que mengem molt? I a vegades ens passem. Clar, en quin moment hem de parar? Perquè a vegades tenim aquesta gana i no veiem el moment de... i ens passem. Aleshores, això tampoc és bo.
A veure, això és difícil de contestar, perquè sí que és veritat que les recomanacions et donen una quantitat d'aliment i més o menys amb una freqüència, etc. I cada persona és un món, i hi ha gent que menjarà 100 i hi ha gent que menjarà 125. Ara, també és cert que sabem que és una dieta saludable, sabem que ha de portar un plat saludable, i aquestes recomanacions estan fetes perquè la majoria de la població és el que necessita. Per tant, nosaltres, si ens estan dient, escolta'm, amb 100, 125 de carn ja en tens prou, clar, el que es pren un entrecot de mig quilo, evidentment, això està ja, això és en excés.
Clar, però aquí és curiós perquè hi ha vegades que ens posem a menjar i no perdem, és a dir, que encara tenim més gana i més gana, sí que després ja quan parem, després ja ens sentim plens, no? Però és curiós perquè mentre estem menjant no hi ha res que ens
assigui. Aquí també hi ha una explicació i és que el que mou això és el cervell, però al cervell se li ha de donar aquest missatge, no? És a dir, ho ha de tocar aquest botonet o aquest altre. Llavors, a nivell gàstric hi ha hormones que s'alliberen quan estàs fent-ho la digestió i que avisen el cervell dient, escolta, m'estic detectant que aquí hi ha molta caloria, per tant, para. Cosa que aquest mecanisme no és de 5 minuts ni de 10. Falta ben bé uns 20 minuts perquè realment s'emeti. Què vol dir? Que si tu mengessis aquell àpat molt a poc a poc, probablement al cap de 20 minuts no tindries aquesta sensació de gana. Però com que mengem amb 5 minuts, amb 5 minuts, nosaltres estem plens, teòricament estem plens, però el nostre cervell encara no ha rebut el missatge.
Clar, no ho ha assimilat, però sí que és veritat que... I què passa, doncs, quan tu estàs menjant i et sents tip, no? Quan és perquè qui ha apretat aquest botó, saps?
No, hi ha aliments que sacien més que d'altres, i això també pot passar. Per exemple, hi ha aliments com són els greixos i les proteïnes, que aquest excés, doncs, realment dona un... Clar, és molt tècnic, això, no? Però fa que l'estómac es buidi més a poc, i això s'emet un missatge de... estàs ple. En canvi, quan tu menges coses que l'estómac les buida ràpidament, doncs clar, tu tens, no tens aquest missatge. És a dir, tot està com interconnectat, no? Cervell i sistema digestiu. I per tant, el que va passant en un lloc s'informa en l'altre, en el sistema nerviós, perquè aquest faci una cosa o faci l'altra, no? És a dir, que digui, bueno, ja estic tip o no. I això depèn del temps, del tipus d'aliment...
Ara, quins són aquests aliments?
Bueno, per exemple, els que sacien més són els de tipus coses greixoses. És a dir, quan fas àpats amb un contingut rebossats, amb molt de greix, aquests sacien més. Clar, quan fas verdures, les verdures també sacien. Per què? Perquè tenen molta fibra i això fa que a l'estómac es buidi més a poc i, per tant, també emet aquesta senyal. Per tant, si nosaltres féssim àpats molt rics en vegetals, ens aniríem acostumant a aquesta senyal. El que passa que no posem gaire vegetal enlloc.
Ai, n'hauríem de posar més.
Ara que parlaves de tipar, també a vegades passa, i també relacionat amb la gana, abans passa que menges molt d'una cosa perquè t'agrada molt I arriba un punt que l'acabes avorrint. Això per què passa?
Bueno, jo crec que això deu ser una cosa molt emocional, no? Perquè abans quan deies què fa que nosaltres anem menjant i igual no ens fa falta, és que aquí hi ha un component que jo aquí probablement no sóc l'experta en aquest tema i per tant no seria jo que l'hauria de respondre, però aquí hi ha un tema emocional. Clar, les emocions estan molt lligades amb el menjar. Llavors, clar, moltes vegades fem coses no perquè el cos ho necessiti ni perquè tinguem un hàbit, és perquè darrere hi ha alguna part emocional que no tenim ben gestionada o, com a mínim, aquest menjar compulsivament o amb grans quantitats ens fa com una espècie de compensació no, en com ens sentim. Clar, aquí hi ha també una part emocional molt gran i amb el menjar realment les emocions tenen molt a veure i, per tant, aquí s'hauria d'explicar probablement per aquesta via.
Mira, explica'ns també, si us plau, ja per acabar, Eulàlia, recapitulem una mica tot el que hem parlat avui, hem parlat de la gana amb l'Eulàlia Vidal, que ens dona sempre bons consells. Per això et demanem aquests consells per poder controlar aquesta gana.
A veure, d'entrada, clar, la gent que ens està sentint, doncs quan hi ha un tema emocional, és molt fàcil des de fora dir, doncs escolta, menja menys, doncs escolta, fes això o fes l'altre. Jo penso que aquí, quan hi ha un tema emocional, per mi la prioritat són les emocions i, per tant, s'ha de tractar aquest tema, s'ha de gestionar i s'ha d'anar doncs, amb un psicòleg o amb una persona clar, especialitzada. No? Però, a més d'això, també s'ha de jugar amb una cosa que se'n diu temps, voluntat i fer. És a dir, les coses no es canvien d'un dia per un altre. Per tant, una persona que sap que a l'hora d'esmorzar, cada cop que pren aquell croissant ja l'està esperant, no? O aquell donut, o aquella magdalena, o el que sigui, home, d'un dia per l'altre digui, no, escolta'm, tu el mini entrepà de pernil. No, doncs que faci 3 dies una cosa i 3 dies l'altra. Però ens hem de començar a habituar al que realment les administracions ens diuen, no? És a dir, els bons hàbits alimentaris, què hem d'esmorzar, què hem de fer mig matí. I això és el que hem de fer. Si féssim això, pensa que el fer cereals integrals, el fer molta verdura, això sacia. Per tant, això ens ajudaria a portar una bona alimentació. Però, repeteixo, les coses no es fan d'un dia per un altre i s'han d'anar canviant hàbits. El que no pot ser, jo crec que no té res a veure amb el menjar molt o poc. Hi ha tota una sèrie d'aliments molt rics en sucre, molts snacks amb sal, amb greixos, que això no n'hem parlat, però els greixos, una de les coses que donen és plaer, perquè tenen aquesta palatabilitat, aquesta sensació no, untuosa a la boca, que això també és molt addictiva. Això ho hem d'anar eliminant, ho hem de fer a poc, però també és cert que són aquests aliments que estan relacionats amb les emocions. Per tant, el primer consell és, si realment hi ha un tema emocional, s'ha de gestionar primer això i probablement, en segon pas, l'alimentació. Si no és un tema emocional, sinó que, bueno, dius, mira, jo és que sóc de menjar, home, doncs, si no has pujat pes, probablement, i la teva dieta és saludable, encara que mengis més quantitat de la que creus que hauries de menjar, si no t'engreixes i és saludable, doncs endavant, no passa res. Però si tu realment estàs menjant molta quantitat i no és saludable, has d'anar fent canvis en mica, perquè és que no hi ha una manera de dir bueno, però aquella persona que vol menjar molt i els hàbits no són correctes, una solució. No, és que no n'hi ha. És que no podem anar per aquí. S'han de canviar hàbits alimentaris.
Doncs ha quedat claríssim, Eulàlia. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Com sempre, un plaer escoltar-te i nosaltres que estem agafant apunts, ja.
Molt bé.
Vinga, cuida't.
Que vagi bé.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.